La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, gairebé 8 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Ja us ho dèiem a l'inici del programa, que els divendres ens agrada sortir de la caravana, plantar la pantalla fora, posar el projector i fer aquest cinema a la fresca, si el temps ho permet, que de moment sembla que amenaça una mica de pluja. Víctor Rodrigo, bona tarda.
Bona tarda, hauríem de portar paraigües ja, eh?
Sí, amenaça plugeta, ja veurem les festes de la Mercè, de Santa Tecla, les festes majors del Prat, d'aquestes que n'hem parlat avui també, com van avançant. Avui ens portes un tipus de cinema... Ai, espera't. M'agrada molt com ho has pensat, això, perquè, clar, jo deia cinema romàntic. No, cinema romàntic.
Clar, és que...
Espera't.
I a més, cinema romàntic és com molt general, és a dir, sí, tothom sempre situa més pel·lícules de l'estil Ando Harring contra Sally, aquest tipus de coses, però...
Em deixes fer una cosa abans del pro?
Per favor.
Perquè parlarem del cinema romàntic que ens portes avui, Víctor,
vale.
Però jo deia... Si vol fer-ho algú, que no ho sé. Jo deia, si algú ens vol parlar de cinema romàntic normal, perquè ara veurem que no és el normal per a Víctor Rodrigo, però si algú ens vol parlar de cinema romàntic normal, a més ho afegim a aquesta secció. 93-409-2771 o 93-409-2772 si voleu fer alguna recomanació per al cap de setmana sobre alguna pel·lícula romàntica. En Víctor Pro avui ens portava cinema romàntic, però...
En un context molt concret, que és... La guerra.
Què és la guerra? Que n'estem parlant constantment als mitjans de comunicació.
Hauria estat molt fàcil fer el top 5 de millors pel·lícules, enfocar-ho més en bèl·lic, alguna cosa així, però crec que estem tots una mica sobrecarregats ja d'això. Llavors, la intenció és agafar històries romàntiques en un context de guerra.
Trobar l'amor entre bales, eh?
Exacte. Uf. Un poc d'amor entre tipus... En tiempo del cólera. Llavors... Sí que és veritat que el cinema ha explotat molt més la Segona Guerra Mundial, perquè això és així, la indústria li va funcionar molt.
Sí, senyor.
Llavors veurem uns quants exemples que estan enfocats aquí. Altres, que potser a la gent li sona molt o li recorda molt la pel·lícula, però no se'n recorda potser del context romàntic que tenia aquella.
Magnífica pel·lícula, ja saps que jo sempre les colo i faig cunyetes de pel·lícules que m'han agradat molt. En aquest cas una sèrie, ara no m'està venint amb nom al cap, però sabràs de quina parlo si et dic que la van dirigir Steven Spielberg i Tom Hanks, sobre la Segona Guerra Mundial.
Hermanos de Sangre.
Hermanos de Sangre.
Bueno, Brothers.
Que val molt, 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 molt la pena, si voleu entrar-hi, com ens deia el Víctor, en aquesta Segona Guerra Mundial. Avui, però, volem parlar d'amor en temps de guerra.
Exacte.
Per tant, ens portes la primera.
Què és? Pearl Harbor.
L'arma de despliegue ofensivo japonés.
De diciembre.
Com m'agrada, ho reconec, quan els americans es posen així, 7 de diciembre.
Sí, i a més, aquest punt patriòtic, perquè la pel·lícula és Michael Bay, és a dir, havia d'explotar tot, i què és el moment on explota tot de la història militar dels Estats Units, on era Pearl Harbor. Haig de confessar que és un plaer culpable, és a dir, hi haurà molta gent que segurament dirà, home, doncs millor, segurament hi ha altres millors. Sí, però en el context que parlem de pel·lícules romàntiques en un context de guerra, crec que tots aquests ingredients pasteleros segurament la millor, entre cometes, perquè t'ho dona absolutament...
És pastelito, ho hem de reconèixer, és pastelito.
Allò que et fa una mica el que és el triangle amorós, Ben Affleck, Kate Beckinsdale, Josh Hartnett, els tres, els dos pilots... Tots aquests components, la banda sonora, etc., la fan una pel·lícula excel·lent per gaudir una estona d'aquesta barreja de gèneres.
Pearl Harbor, que val molt la pena, li comentava abans al Víctor, no només per aquest triangle amorós i si us agraden, com dèiem, els pastelitos, sinó per aquests vols dels ultralleugers de la
Segona Guerra Mundial. I veure també tots els
uau,
els vaixells, els destructors, l'ambientació, que això ho fan molt bé els cinema, els americans, aquella ambientació dels militars anys 40...
Sí,
tots els que són els sailors, com els diuen. Està molt bé, la veritat. O sigui, gaudiu-la.
Anem a la segona. Adiós pongo por testigo.
que nunca más volveré a pasar hambre. És que és...
Quin clàssic.
Clar, o sigui, també et dic, m'he atrevit molt a posar lo que el viento se llevó perquè és molt difícil encasillar-la en un gènere molt concret. O sigui, només sí. existiria com el cine epopeico. Sí. O sigui, la cosa monumental, magnànima. I més una pel·lícula que dura, crec que eren 4 hores i mitja, 4 hores 50...
Em pots dir 9 i m'ho creuré.
I el que valen. Però sí que té moltes temàtiques pel mig, com la gran frase que acabem de dir, sí. tots els problemes racials, també els problemes de econòmics, entre cometes, de com sobreviure en una època d'entreguerres. Però, clar, la història d'amor que comença en Clark Gable i Vivian Leigh és el dia abans de que comenci la guerra de secessió.
Sí, senyor.
Llavors, vulguis o no, el taló de fons de la història romàntica i de com sobreviu els O'Hara i el que hi ha tot pel voltant és una guerra. Llavors, sí, encara li dona un punt més de categoria i el fet de com ella està enamorada de l'Ashley, però no pot... Encara que siguin matisos, el barrejar el fet del romanticisme i un període de guerres no pot no estar a lo que el viento se llevó.
T'hi junto, a més, no només aquesta experiència romàntica com a parella, i, per tant, doble pastelito, sí. sinó també aquest cert amor, no, que s'hi respira entre Scarlett O'Hara, entre els criats, no, sí. en un context difícil.
Exacte. Difícil. Sobretot en el fet de que És molt literari, perquè també està basat en una obra, ara me'n recordaré mai, si la Margaret Miller o... Mai me'n recordo el cognom. Però aquest punt literari, sobretot cinematogràfic, de que l'amor en èpoques de guerra és com que agafa un to molt més elevat i molt més passional i molt més visceral, i clar, vulguis o no, en molts dels elements o episodis, perquè al final també el que el viento se llevó la podríem segmentar en episodis.
Sí, 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 podríem fer una sèrie en
podríem fer una sèrie, tallar-la entre trossets i es vendria molt millor. Està molt marcada pel fet de la guerra i un amor en guerra, que és el més maco de tot.
S'ha fet en alguna ocasió, això? És a dir, s'ha agafat alguna pel·lícula i se n'ha fet una sèrie d'aquella pel·lícula?
Si se n'ha fet, no en tinc consciència, però segurament la denunciaria. Però... Perquè és que no pots fer-ho en el format... Per exemple, sí, sí, sí. The Irishman es va plantejar, que van sortir alguns mitjans de comunicació americans, a dir, bueno, sí. si no la podeu veure així, que és tan llarga, segmenteu-la. No s'entén així.
Ui.
No funciona així, llavors seria difícil.
Anem a la tercera?
Endavant.
When we go strolling in the park at night, all the darkness is a blue.
Who cares if we're without a light? They can't black out the moon.
Sona així, però no és de l'època de lo que el viento se llevó.
No. O sigui, aquesta, tornem a entrar a la Segona Guerra Mundial, que és el que hem dit al principi. Sí. Al final, vulguis o no, molta la indústria cinematogràfica ha donat voltes aquí, perquè no sé quin component romàntic o que a la gent li agrada sempre que hi ha Segona Guerra Mundial en els contextos d'amor. I és una mica la sorpresa que porto d'aquesta llista. A mi em va agradar moltíssim, i això sí que és una opinió molt subjectiva i personal, i per això la porto, i de les meves llistes sol ser de les primeres, que és la pel·lícula Su Mejor Historia, que és del Lon Scherfig, una producció britànica que t'explica com un grup de cineastes, sobretot gent jove, una noia que és la Gemma Arterton i un noi que és el Sam Claflin, que qui no els conegui, busqui ara mateix a Google i els visualitzarà segur, han de fer una pel·lícula, una obra cinematogràfica barra propagandística per donar-li forces al poble britànic. I llavors, entremig de tot aquest context, sorgeix una petita història d'amor que es va anar fent una mica més gran a cada setmana que passa de rodatge. Quin és el punt divertit? Que, clar, ells no van a la guerra. I sobretot el fet que el Sam Claflin no va a la guerra i té edat d'estar allistat i anar a la guerra. Llavors, es barregen tots aquests components, entre cometes, una mica del traïdor, el covard que no hi va, encara que tu estàs fent com un esforç bèl·lic perquè estàs fent un rodatge de propagandístic.
Una mica el que passa a la rereguarda, eh?
Exacte. I sobretot, molt ben guionitzat, perquè no és ni una història dramàtica en el sentit de volem donar-li una sobrecàrrega política, ni tampoc una sobrecàrrega romàntica. Potser és aquell punt que només troben els britànics de ni tanto ni tampoco. Allò de saber com estirar les coses i que quedi perfectament quadrat. Per això, a mi em va sorprendre molt la pel·lícula, perquè el guió és sublim en aquest sentit. Per això la recomano molt, encara que molta gent ho veurà com... Ah, és una història una mica d'allò de pel·li de tarda britànica que trobo filmint i que dura 55 minuts. No, doneu-li una oportunitat, perquè de veritat jo em va fascinar. Fa 6 anys que va sortir el 2016 i me'n recordo com si fos ahir.
Abans parlàvem de pastelitos americans, que els saben fer molt bé, aquestes històries d'amor que empalaguen una miqueta. No sé si amb els britànics saben suavitzar aquest pastelito, precisament per això que deies, per incloure aquest to humorístic.
Sí, i sobretot aquell punt àcid, de que segurament les circumstàncies històriques també els hi donen aquesta categoria tan forta, perquè els Estats Units, quan ho fan des d'allà, des de la rereguarda, clar, és aquell punt de superioritat de aquí no ha trepitjat ningú res. I, en canvi, el Regne Unit, doncs, totes les històries dels bombardejos de Londres o els bombardejos de les ciutats més al sud del país. I en les històries s'explica molt bé, i sobretot se li dona aquella categoria també de la rereguarda campestre, de com tot el país, vulguis o no, les zones urbanes i no urbanes, sobretot encara més rurals, perquè sí que hi ha zones rurals que són una mica urbanes, però com sobreviuen a tot allò, i hi ha com aquella sensació d'estem vivint un moment transcendental per nosaltres, o estem tots a la vegada i fent certes coses, o ja sigui donant-nos relacions d'amor, o el que, vivint, perquè potser no ens queda gaire res, i els tindrem aquí a la porta. Llavors això posat, clar, jo ho estic dient i sembla com un gran discurs, etcètera, sí, sí, t'imagina't tenir grans guionistes i que et surti una història, que al cinema al final són grans històries.
Anem cap a la quarta que ens porta en Víctor Rodrigo avui.
No puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal.
¡No, dejadme!
Hay que luchar contra la maldad.
Se aventura pastelito.
Ah. I no només pastelito, sinó que crec que...
Banda sonora impressionant, per
és
cert.
És impressionant. El director és Terrence Malick. Segurament no existeix ningú millor en fer pel·lícules antibèl·liques a la modernitat. Si te'n vas enrere, segurament és Stanley Kubrick i poc més. Perquè aquí et planteja una història que segurament des de les perspectives de Hollywood no s'ha explorat perquè ningú ha volgut o perquè els hi és igual. Que és com ciutadans austríacs, o almenys alemanys, perquè ja es considerava que era territori alemany, reneguen de l'auge del nazisme, perquè això estem parlant dels moments de l'Anschluss, és a dir, 38, 37, 39, i com un matrimoni que viu a les zones de les muntanyes d'Àustria, al veure tot el fervor nacionalista nazi, ells diuen que no, que ells no estan entenent què està passant, i engarjolen el marit. Llavors és com aquella història d'amor que es barreja amb una història humana i humanista, sobretot, en el sentit de tots aquests valors que hem anat sentint també en el tràiler, aquest punt de jo no li puc dir que sí a la maldat absoluta que veig, es barreja, i per això la recomano moltíssim, i a mi em va commoure molt, amb una banda sonora impressionant, i dos, unes imatges increïbles, perquè si algú recorda a Terrence Malick, és el director de La delgada línia roja.
Sí, senyor.
Llavors, aquells punts de tu en moments tan violents o forts o contundents o foscos, tens un personatge com Malick que et sap dirigir la càmera d'una manera, i clar, situeu-vos. Àustria, anys 30, zones rurals, muntanyes, la granja, com ell està a la presó, com entre passadissos intenta sobreviure, tot això amb aquesta càrrega d'amor de com es sobra dins la Segona Guerra Mundial, dins d'Àustria i dins del nazisme. O sigui, em sembla la millor definició de com sobreviure amb el teu amor.
Vídeo oculta que la podem trobar,
La podem trobar a un parell de plataformes, que és Disney Plus i Filmin.
Anem a la cinquena, va.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré. Cántala, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh, just a sigh.
Sense més tenir ningú, l'altre dia em preguntaven què tal el programa de ràdio. És evident que acabem de començar aquesta temporada amb la caravana de Ràdio Estel, i deia, mira, una de les seccions que m'ho passo més bé és amb en Víctor Rodrigo fent cinema. I tot i que sona molt idíl·lic i molt romàntic, Víctor, sempre ens quedarà a París.
Sempre ens quedarà a París. És que jo crec que haurem de gravar el vídeo quan acabi la temporada, sí, tu i jo sortim per aquí.
Home, sisplau.
Fent això. És impossible fer una llista amb aquests dos subgèneres i que la número 1 no sigui Casablanca i que tothom pot dir és que sempre es posa, és que sempre es diu, és que és igual, és que és la número 1. És una pel·lícula que aquest any celebra 80 anys i la poses ara mateix i segurament es menja moltes pel·lícules que estiguin en aquesta subtrama. Ja no et dic les altres com seria que sigui un thriller policia, que entre cometes, embarrejant comèdia i fins i tot categoria històrica i fent propaganda, però al final és una pel·lícula també propagandística.
Sí, 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 tant.
I que tu no compris com a pel·lícula propagandística, sinó puguis veure com una relació d'amor. És tot, o sigui, Humphrey Bogart i Ingrid Bergman estan increïbles, o sigui, mira que han tingut...
Que deien que no es tragaven gaire,
Que no es tragaven gaire, i mira que ells dos han tingut altres parelles cinematogràfiques en què la química és impressionant, però és que aquesta... Clar, tu veus el primer pla de la Ingrid Bergman cantant aquesta cançó al costat, i apareixent Bogart i adonar-se... És igual, és que és una darrere l'altra. Llavors, tornar-la a veure sempre és una... Qualsevol excusa sempre és bona per tornar-la a veure, i crec que amb aquesta... previsió de temps que tenim aquest cap de setmana, seure, posar-se la manta a sobre i tornar a Casablanca, és que és impossible no temptar-hi.
Escolta'm una cosa, conforme anaves parlant, Víctor, jo anava pensant, esclar, Casablanca del 42, no? No sé si en aquest, precisament en aquest tipus de cinema, tot i que estiguem parlant de pel·lícules romàntiques amb un cert caràcter bèl·lic de rerefons, però en pel·lícules bèl·liques, s'ha perdut o s'ha deixat apartat una mica el que seria el guió, el diàleg, en pro de explosiones, efectes...
I sobretot també la perspectiva de les històries, perquè crec que tot ho canvia en Vietnam. És a dir, Vietnam canvia aquell punt sociocultural a nivell Hollywood, i Hollywood al final és la madre de tots els problemes a nivell del cinema. Un altre dia parlarem del cinema europeu, però... el que fa és que canvia tots aquests guions, transcendentalitat de les històries humanes, personals, de persones, per com una cosa més transcendental i visceral i passional. I què comporta això, i en un marc de guerra? Les explosions, la sang, el fetge, el dolor. Llavors, ha hagut de transmutar una mica, i fins i tot, per exemple, el gran exemple Dunkerque, de Christopher Nolan, seria com el gran cinema aconseguit d'això, però... al final no parlen, no hi ha un gran diàleg, potser entra en tota la pel·lícula i duren 2 hores i quart, són 25 minuts el total de metratge parlat. Llavors es fa difícil perquè com aquesta que t'he portat, la tercera, la Su Mejor Història, és com una cosa que passa sense pena ni glòria, perquè ara el que s'ha establert com a prioritari, una mica entre cometes, és tot aquell esplendor d'explosions, que al final és una gran contradicció, perquè és una cosa molt horrorosa, veure-la en la seva gran esplendor, perquè els efectes especials t'ho permeten, que en l'any 42 era impensable, segurament, i t'havies d'anar més en històries teatrals, històries guionitzades, històries romàntiques, històries que tinguessin un filó més literari, que no pas matar-se en una trinxera perquè no ho veuria la gent, i no estava la gent acostumada, ni tampoc la moral.
Clar, ara pensant,
la moral ha canviat moltíssim.
Ara pensant, deia, però hi ha alguna pel·lícula que aconsegueixi lligar els dos termes? És a dir, per un cantó aquestes explosions i aquesta categoria d'emocionar a través del fet... i certa importància del guió dels seus personatges, i m'ha vingut al cap Apocalipsi Now, segurament perquè has dit Vietnam.
Sí, i això és Vietnam, però per exemple, si te'n vas una mica més enrere, Senderos de Gloria.
També.
O sigui, en el sentit de no donar-te tampoc el punt de veure una gran explosió, però és que Kirk Douglas apareix ensangonada tota l'estona, està a la trinxera, li cauen per sobre molta pols i moltes pedres, i és com aquell punt de dir... estàs notant cinematogràficament el dolor i de la guerra, però després hi ha la categoria forta del guió i de la història que hi ha darrere, sobretot antibèl·lica.
Aquest és el Top 5 que ens ha portat avui en Víctor Rodrigo. Sempre ens queda, però, la pel·lícula relacionada amb la notícia de la setmana. Quina notícia has agafat?
Aquesta setmana ho volia girar... tornant una altra vegada al punt de la guerra i dir, bueno, un senyor president rus ha decidit posar sobre la taula uns missilacos ells nuclears. I
estem vivint una pel·lícula
molt
de James Bond, una mica?
Pitjor, jo crec que estem vivint la de Teléfono Rojo en aquell punt, però sense que faci gràcia.
Exacte.
Al final. Llavors, volia explotar per aquí, però he dit, no anem cap allà, mai millor dit explotar-ho. Mm-hmm. I aquest cap de setmana què passa? Les eleccions a Itàlia.
Correcte.
Llavors, fer una mica un altre paral·lelisme. La setmana passada ja vam fer el Divo, sí. Tornar una mica a aquella cosa, he dit, calla, que hi ha un origen on... Mira't. Tot es pot explicar de què està passant en el sistema polític italià, perquè és complex, és laberíntic, sí, sí. Hi ha gent que no entén absolutament res, ni tampoc confusió una cosa a l'altra.
No, hi ha italians que no entenen
absolutament res. Hi ha italians que no entenen des de fa generacions. Llavors, quin pot ser un dels orígens cinematogràfics que et pot explicar la situació? El Gato Pardo.
Un sueño, querido Chevalier. En un prolongado sueño viven los italianos. Y odiarán siempre a todo el que pretenda despertarlos. Aunque sea para ofrecerles maravillosos dones. Y entre nosotros dudo sinceramente que el nuevo reino pueda ofrecer maravillas que nos despierten.
La importància del diàleg, parlàvem,
eh? Exacte, i més que al final el gatopardismo, entre cometes, sí. I és una corrent fins i tot filosòfico-política, perquè és el, si queremos que todo siga como está, que todo cambie. I és la gran frase que tothom fa servir de perquè tot canvi i tot siga igual, que són les versions posteriors que s'han anat fent per retallar aquesta, uh-huh. És d'aquesta pel·lícula Luchino Visconti, que està basada en el llibre del Giuseppe Tomasi, que és l'únic llibre que va escriure, que és com una família aristocràtica de Sicília veu com les tropes de Garibaldi arriben a la illa perquè és el procés de la unificació italiana. I és com tots ells se n'adonen que el seu mode de vida acabarà per sempre. Però al final la reflexió de la pel·lícula és que no és veritat, perquè els italians això no ho fan, ni tampoc s'entenen, sinó que munten el sidral...
Italià, això, et vengo una cosa, però no...
Et munten el sidral, i la gran revolució, tot canvia, però li venen a oferir a ell el don, que és el Burt Lancaster, fa un papelón
sí,
increïble, i a Alain Delon, que és el seu fillol, els hi ven, sereu senadors en el pròxim règim. Llavors, què està canviant si tindrem el poder igual? Aquesta màgia també t'explica una mica el fet de com ells viuen en un context de somni idíl·lic d'antic règim i que els menjaran el nou règim, però que no se'l mengen, perquè són italians.
Víctor Rodrigo, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
T'esperem el proper divendres amb més cinema, ja veurem si a la fresca o no, però amb
exacte.
Més cinema segur.
Intentarem amb menys italians.
Exacte. Ja ho veurem. Nosaltres que de moment deixem aquí a aquesta hora, escoltem els serveis informatius d'aquesta casa, amb Carla Buigas, Pere Juventí al capdavant, i de seguida ens queda la darrera hora de la caravana i de la setmana. No us la perdeu, fins ara.